TDT. Comença el tercer temps. Avui amb el refresc de Sònia Gelmà.
És que ell és un guanyador. Si veu que té l'oportunitat de guanyar, que l'equip està responent, que els seus companys hi van, ell també hi va.
I també amb l'efecte Costa, el vicepresident Borda, la veu dels protagonistes i les conclusions de Ricard Torquemada.
M'agrada. Tinc dubtes sobre... No ho entenc.
Les conclusions del Ricard.
El Barça ha guanyat 1-2 al camp del Rayo, s'ha classificat per als quarts de final de la Copa. Ha hagut de remuntar el gol inicial del Rayo ja a la segona part. Ho ha fet amb gols de Messi i de De Jong, després que Koeman fes entrar els tres jugadors que havia decidit fer descansar Alba, Pedri i Dembélé. Conclusions del partit, les primeres, com sempre, les del Ricard Torquemada. Ricard, què t'ha agradat?
La versió imponent de De Jong. Ja no és que marqui diferències a l'àrea rival, ja no és que s'hagi convertit en un hàbit molt bon hàbit i saludable arribar a l'àrea petita, que ho ha fet a la primera part per rematar el travesser i a la segona part per fer el gol definitiu i guanyar el partit, sinó aquesta capacitat competitiva de prendre's el partit a Vallecas amb la mateixa responsabilitat i ganes de guanyar que qualsevol altre partit. Ha liderat el camp, ha liderat, ha estirat la pressió com ningú l'ha estirada. Quan l'equip tenia un punt d'aguantar, esperar, ell estirava la pressió. Quan l'equip tenia dificultats per guanyar duels directes, ell guanyava els duels directes. Quan l'equip necessitava algú que connectés mig camp i davantera, ell apareixia. Ha donat el gol, o ha fet la passada a Griezmann pel primer gol, una passada profunda perquè Griezmann assistís a Messi, i ha fet el segon arribant, però ja no arribant, diríem que forçat, arribant amb una facilitat, perquè és una qüestió de timing, de temps, del mateix que li passa a Alba, que arriba en el moment adequat, al lloc adequat, i això el fa marcar diferències, està passant amb les arribades de De Jong a l'àrea petita. Ell no havia estat mai un migcampista amb aquest desplegament, però ho ha paït amb tanta naturalitat que vol dir que ho tenia dintre, que el seu talent li permetia desenvolupar aquesta assignatura encara que ell no l'hagués exercit mai. Però insisteixo, ha fet un partit completíssim i la versió de De Jong continua creixent, continua madurant, i avui m'ha semblat que ha estat imponent aquí a Vallecas.
Tens dubtes?
Tinc dubtes si un gol podria desbloquejar Trincao. Crec que avui ha fet un pas endavant, ha fet un partit, un bon partit, s'ha expressat en profunditat, ha interpretat bé el partit, s'ha jugat uns contra uns, canvi de ritme, dribbling, i els ha superat, ha fet una excel·lent jugada a la segona part que Messi ha convertit després la falta al pal, i no ha tingut continuïtat, però quan ha aparegut ha desbordat. Avui ha desbordat, i avui no ha tingut aquell punt de timidesa d'altres partits, fins i tot l'oportunitat més clara que té a la primera part, quan desborda i avança, el defensa aguanta perquè té la passada a Messi, i ell, en lloc d'obsessionar-se perquè hi ha Messi, remata porteria. El que passa és que Dimitrievski refusa. Jo crec que és un jugador que ara mateix té una resistència mental, ho hem parlat moltes vegades, però és un futbolista que té coses bones, és jove, té desequilibri, té qualitat individual a l'un contra un, el que passa és que ho ha d'acompanyar de convicció i de confiança. Amb una mica en la línia del Borda, que ens recorda André Gómez, André Gómez mai va fer el clic perquè mai va ser transcendent amb un gol important un dia que el ressuscités. En el cas de Trincao ja no demano que sigui en un dia important, sinó que sigui un dia. Potser això és una injecció d'autoestima, d'orgull, i podem veure el millor Trincao. Jo crec que ell ho necessita. No sabem si això l'acabaria de desbloquejar, però podria ser un objectiu que el tingués al cap com una esperança, perquè el Barça necessita la seva velocitat, necessita els seus minuts i necessita veure si la inversió que ha fet en ell pot tenir resultat i rendiment.
Què no pots entendre?
Doncs que hagi costat tant marcar diferències a l'àrea rival. El partit del Barça en línies generals no ha estat brillant, però ha estat un bon partit en un terreny de joc que no permetia els millors gestos tècnics. És veritat, amb un rival molt generós que ha facilitat que el Barça tingués un escenari agradable, que pogués córrer, que tingués espais, i això sempre un equip gran amb qualitat ho agraeix. El Rayo és un equip de segona, però juga com un equip de primera, i el Barça això ho ha pogut aprofitar. Però, clar, et queda aquest punt de frustració de generar tantes oportunitats de gol a l'àrea petita i no aprofitar-les. Tantes oportunitats i preoportunitats, perquè el Barça ha xutat 3 vegades al pal, però ha tingut moltes arribades a la línia de fons i centrades a l'àrea petita que no ha estat capaç de rematar, de concretar, de ser contundent. No vull incidir gaire en aquesta comparació júnior-Alba, perquè crec que el partit és molt cruel. Alba ha vist que l'escenari era el que era el mateix que havia aprofitat bé Júnior, però ha convertit en gol o en oportunitat de gol les seves aparicions per trencar el partit. En canvi, Júnior ha acompanyat la jugada i el Barça no ha pogut tampoc convertir algunes accions que eren clares de gol en una oportunitat definitiva. El Barça només s'ha posat seriós quan perdia el partit, només s'ha posat seriós quan s'ha concentrat i quan ha acabat jugades per capgirar el marcador.
Els errors en la definició. Un partit més, a veure què diu Koeman sobre això. El que encara li falta a Trincao per fer el clic. Creix, però encara li falta alguna cosa. I la versió imponent de De Jong, que avui ha estat important en el primer gol, golejador en l'1-2, decisiu en el partit. Ara arribarà a les conclusions del Jordi Costa amb el seu efecte, però atenció, perquè aquesta nit el Jordi Borda arriba a la TDT amb notícia, notícia amb majúscules... Polèmica electoral de les grosses.
La TDT.
Quin bon partit avui. Es nota que els jugadors estan en forma, perquè és tan important cuidar-te bé, sobretot si tens colesterol alt. I ara més que mai, hauríem de recuperar el control del nivell de colesterol, ja que és el responsable del 60% de les malalties del cor. Per això, passi el que passi, no ho podem deixar estar. Cuida't amb un Danacol al dia, que t'ajuda a reduir el colesterol alt de forma 100% natural.
Els seus estudis clínics avalats per la Fundació Espanyola del Cor ho confirmen. Danacol funciona. Vegeu-ne les pautes de consum a danacol.es. Si preneu medicació i durant l'embaràs o la lactància, consulteu amb el metge.
L'efecte Costa.
Jordi, com estàs?
Hola, molt bé.
No t'imagino eufòric després del partit, però tampoc molt emprenyat aquesta nit.
No. La veritat és que el Barça ha tingut 10 minuts tontos a l'inici de la segona part, que segurament han coincidit amb una embranzida del Rayo, i... No ho sé.
Que hem d'entrevistar, de fer la roda de premsa de Ronald Koeman.
Doncs endavant.
Hola, bona tarda, Ronald. Et volia preguntar perquè la millor versió del Barça coincideix també amb la millor versió de De Jong i amb una versió més ofensiva de De Jong. No sé si heu parlat, si li has demanat, si esperes aquest De Jong més ofensiu.
Bueno, sé que Frenkie tiene muchísimo calidad como jugador para ayudar en construir desde atrás, pero también es un jugador que ha tenido que dar más al equipo ofensivamente. Entonces, hemos hablado sobre este tema de ayudar el parte ofensivo del equipo a llegar en el área contrario e intentar chutar o intentar llegar a un momento justo para marcar goles y marcar más que solo uno por temporada.
Marta Ramón, RACU.
Hola, míster. Marta Ramon, de RAC1. Quina nota li posa, sobretot, a la reacció de l'equip, tenint en compte que avui ha hagut de patir potser més del compte a Vallecas? Què t'ha semblat la reacció dels teus futbolistes?
Bueno, en general estoy muy contento. Yo creo que desde el principio hemos hecho un buen partido. Y ya lo sé que, sobre todo en nuestra primera parte, hemos perdonado... En varias oportunidades, en el último pase, había jugado sí o que no, penalti. Entonces sí, yo creo que ha sido el problema en primera parte. En segunda parte, sobre todo con el marcador en contra, yo creo que hemos demostrado nuestro carácter y sobre todo con gran calidad en los goles. Hemos remontado el partido y al final... Siempre se sufre con un resultado tan corto porque es solo un gol de diferencia, pero en general el equipo estuvo muy bien y sabemos que son partidos complicados, no depende categoría del contrario, ellos han hecho un partido, nos han complicado, pero sí en la primera parte hemos perdonado de no marcar uno o hasta dos goles.
Adrián Betz, Cadena Ser.
Hola, míster, buenas noches. En directo para el carrusel deportivo de la cadena SER. Con Frenkie de Jong en esta versión, llegando tanto al área, explicaba ahora que ha hablado con él para que tuviera más presencia ofensiva. Lleva 5 goles esta temporada. ¿Esta versión de Frenkie de Jong le parece un jugador más completo incluso que el que vimos en el Ajax?
Sí, para mí sí, porque sabemos su calidad, como en su posición ha jugado siempre también en el Ajax y su primera temporada en el Barça. Entonces ahora sí es más completo porque, como he dicho antes, que a pesar que intenta ayudar en partidos con Busquets de construir desde atrás, su llegada, su profundidad de llegar al momento justo en el área, yo creo que nos ayuda más en crear y sobre todo en marcar goles.
Elena Fondis, Elena Cope.
Hola, Ronald. Elena Condis, de la cadena COPE. Has visto amarilla, ¿por qué? Y no sé si las dos acciones sobre Trincao, alguna de las dos o ninguna, te parece penalti.
Bueno, me sacaron una tarjeta por decir en una jugada que ha sido falta. Bueno, sí. Si sacan un árbitro, una tarjeta a un entrenador que solo ha dicho que es una falta, bueno, ¿dónde vamos? Otra cosa es que había varias jugadas, si es penalti o si es, no es penalti. Pero bueno, el árbitro ha decidido que no es penalti y además había VAR esta noche, entonces seguramente no ha sido penaltis. Podemos pensar si han sido penaltis, pero el árbitro mismo y además el VAR ha decidido que no es penalti y hay que aceptarlo.
Ángel Rubiano, Onda Cero.
Hola, entrenador, ¿qué tal? Muy buenas. Ángel Rubiano en directo para el transistor de Onda Cero. Quería preguntarle, aunque ya lo ha comentado antes, si le preocupa que, a pesar de haber generado tantas ocasiones, le haya costado tanto sufrir al equipo para pasar la eliminatoria. Y si ahora mismo la Copa, teniendo en cuenta que faltan 4 partidos ya estando en cuartos, 4 partidos para el título, es el gran objetivo del equipo esta temporada. Gracias.
Bueno, nuestro objetivo es ir partido a partido y intentar ganar todos los partidos para intentar subir en el campeonato, hacer distancia más corto con los puntos que tenemos ahora, distancia y Champions League vamos a tener, Copa queremos seguir, queremos ganar. Yo creo que es la mentalidad que el equipo está demostrando hoy en día en todas las competiciones de intentar sacar al máximo rendimiento. Entonces sí, es importante y además yo creo que somos el Barça, pero no hay partidos fáciles. Sabemos partidos de Copa, no es depende de categoría de tu contrario, hay que trabajar mucho, hay que jugar bien. Yo creo que el campo no estuvo muy bien para hacer nuestro juego todavía mejor, pero a pesar de las calidades del campo, yo creo que hemos hecho un muy buen partido. Además, el equipo estuvo muy mentalizado para pasar a esta eliminatoria.
Josep Capel, Radio Nacional.
¿Qué tal, mister? Josep Capel, Radio Nacional, en directo para Tablero Deportivo. Se cierra una etapa de un mes donde no habéis jugado en el Camp Nou y el domingo volvéis a jugar ante el Athletic Club en el Camp Nou y el balance no puede ser más positivo. No sé si os tomáis como un reto el hecho de intentar refrendar este buen momento a domicilio, por fin en el Camp Nou.
Bueno, sí, es verdad que 8 partidos consecutivos fuera de casa, además con viajes, yo creo que ha sido durísimo. Y yo creo que hemos hecho, esto sí es un gran detalle de este equipo, porque han puesto todo de pasar esos partidos y además yo creo que hemos sacado muchos puntos. Lástima por la final de últimos 2 minutos de Supercopa. Seguimos en la Copa. Últimamente en la Liga hemos recuperado nuestro nivel y hay que seguir y prepararnos para un partido complicado este domingo.
Jordi Gil, del Sport.
Sí, hola, buenas noches, mister. Está destacando mucho que está contento con el equipo, que en general está muy bien. Pero no sé si quizá esperaba un poco más de Ricky Pucci Trincao. Gracias.
Bueno, no. Yo creo que los dos han hecho un buen partido. Yo creo que Trincao, sobre todo, había mucho peligro en primera parte. Había varias jugadas donde ha creado peligro. Ricky, yo creo que estuve bien, sobre todo de intentar jugar entre las líneas donde había mucha gente, y una vez más también para los mediocampistas el campo no estuvo muy bien para su juego, pero yo creo que ha trabajado mucho y bueno, hemos hecho los tres cambios a partir de una hora de partido para dar frescura y calidad al equipo.
Farem les dues últimes preguntes. Edu Polo, Mundo Deportivo.
Hola, Ronald. Hablabas ahora del estado del terreno de juego, el primer partido contra la de Copa contra el Cornellà. También en la previa hablaste del césped artificial. Viendo cómo estaba hoy el campo, ¿qué prefieres, jugar en un terreno de juego de hierba natural con estas condiciones o uno de hierba artificial como el de Cornellà?
No, siempre prefiero césped normal. Yo creo que así hay que jugar al fútbol hoy en día y lástima, pero yo creo que el Rayo ha hecho todo para tener el campo en las mejores condiciones. Entiendo por la nieve que han tenido en Madrid, que también ha sido culpable por el estado del campo.
Última pregunta, Francesc Latorre, TV3.
Hola, bona nit, Ronald. Jo et volia preguntar, després d'aquest mes de gener duríssim, que comentaves que ha tingut l'equip amb tant viatge i tant partit, com està a nivell de gasolina l'equip, que diuen els fisios, de l'estat físic dels jugadors? Està bé o jugant tants partits i guanyant-los el cansament es nota menys?
Bueno, yo creo que siempre es ganando partidos. Normalmente un jugador de fútbol no se siente tan cansado. Yo creo que es importante nuestra trayectoria en los resultados últimamente, que da mucha confianza. Y bueno, tenemos un día más porque nuestro partido es domingo por la noche. Entonces vamos a estar bien para este partido.
Muchas gracias, muy buena noche.
Es Ronald Koeman, visiblement satisfet de la victòria del partit que han fet avui els seus jugadors al camp del Rayo i que ha suposat el pas als quarts de final de la Copa. Ara valorarem les declaracions del tècnic del Barça, rematarem l'efecte Costa, bé, el farem íntegre perquè només acabàvem de començar, i molta atenció al Jordi Borda, que en una estona ens explica el contingut d'una carta molt dura que ha enviat el president de la Junta Gestora, Carles Tusquets, al candidat Joan Laporta.
Els partits del Barça, sempre a la TDT.
A Aigües de Barcelona estem compromesos amb el medi ambient. Per això, des de l'any 2015 hem reduït les nostres emissions de CO2 un 42,86%. Els nostres vehicles són elèctrics i utilitzem energia verda a les nostres instal·lacions. Aigües de Barcelona, la gestió responsable.
L'efecte Costa.
Jordi, continuem. Deies que havies acabat prou content del partit del Barça d'avui.
Sí, bé, com a mínim no ho ha enfadat, tot i que hi ha un moment en què dius, home, com pot ser que després de les ocasions que hagis tingut i contra un segona vagis perdent? Però a mi, en tot moment, m'ha fet la sensació, ja fins i tot abans dels canvis, que el Barça l'acabaria capgirant. No sé si amb la contundència que ho ha fet, i és probable que jo hagués tingut el mateix impuls de comanda, uep, queda mitja hora i anem perdent, traiem tota l'artilleria. Només, és a dir, estic d'acord amb ell que en els paràmetres del Barça que tenim, jo crec que avui no és per fer grans retrets. Només em sap greu que, tenint en compte que no tens gaire peces i que aquests partits en teoria han de servir per reenganxar gent com Ricky, com Trincao... Perdó... Clar, jo estic d'acord amb Koeman que no han fet un mal partit cap dels dos. Amb Júnior podem discutir més. Però el missatge del partit, el guió del partit, el que diu és que no has pogut guanyar fins que han sortit tots els titulars. I és evident que a dia d'avui Pedri està a 400 quilòmetres per davant de Ricky, és evident que Dembélé està per davant de Trincao i, per descomptat, és evident que Alba està per davant de Júnior, però hauria anat bé poder guanyar amb ells al camp, perquè ara la sensació que s'instal·la és que tenim 11 tios.
En quina mesura creus que el partit s'ha remuntat gràcies als tres canvis de cop que ha fet Koeman a Alba, Dembélé
no,
i
home,
a Pedri?
Tal com ha anat, 100%. L'únic que sempre ens quedarà el dubte, que era raonable, que tal com ha anat, perquè el Barça ja ha tingut moltes ocasions i jugades molt semblants a les que han acabat originant els gols abans dels canvis. El que passa és que, esclar, és evident que el Júnior no té el peu de Jordi Alba, però vaja, que abans d'aquí ja s'havien tingut ocasions tan o més clares com les que han acabat traduint en gol. És aquest punt el que sap greu, que dius, avui era un dia per sumar-ne 3 o 4 a la causa, i el discurs del partit dirà que no. Que
però, per... per exemple, Trincao, ara el destacava Koeman, per mi ha fet un pas endavant, no un gran pas endavant, una sí. passeta, si vols.
Sí,
però,
sí, però
ha millorat el seu registre del que ens havia deixat, que era mínim.
Si entén-me, si jo aquí estic d'acord amb Koeman, el que dic és que la història del partit, tot i que Dembélé no n'ha tocat ni una, dirà que el partit l'has guanyat quan hi havia Dembélé al camp i no quan hi era Trincao. I passa el mateix amb Riqui, i passa el mateix amb Júnior. És això. Si Koeman ha tret una bona lectura d'aquests futbolistes que ha substituït, doncs bon senyal, perquè vol dir que els tornarà a utilitzar en una circumstància com la d'avui. Interpreto que la setmana vinent, suposo que en funció del rival que toqui el sorteig.
Quin gran control del timing té Jordi Alba a la banda esquerra. Eh?
Sí, mira, avui estava pensant que la setmana passada crec que van fer un Torquellab de si compensava Alba, perquè és evident que el darrere no és tan eficaç com el davant, però és clar, és que amb la limitació de recursos ofensius que té aquest equip, és un tresor tenir un tio que et genera tant en atac. Gairebé, si no fos perquè Alba és molt més perillós arribant que senti, seria raonable pensar que fins i tot com a extrem et serviria. Vaja, si suposem que Griezmann juga d'extrem, que és molt suposar, vaja, fa infinitament més perill Jordi Alba que Griezmann.
Em guardo un jugador i avanço la pregunta del millor del partit, segons el teu punt de vista, per parlar-ne després. El millor del partit, Jordi?
De Jong.
De Jong, que és recital.
Sí, sí. I a més cada dia millor, perquè a més avui clarament ho destacaves tu i ja estic d'acord. Ja no és el gol, ja no és l'assistència, que a mi l'assistència em sembla... La passada que inicia l'acció de l'empat em sembla sensacional. És que a mi avui m'ha semblat el líder de l'equip.
Sí, sí. En l'assistència de l'1-1, en l'arribada...
Sí, sí, però fins i tot... anar a la pressió quan no hi anava ningú...
Sí, sí, exacte.
És a dir, jo crec que és el que s'ha pres més seriosament el partit des de l'inici. I això... és una impressió que amb ell sempre la tinc, independentment d'èpoques on ha jugat millor, on ha estat més o menys productiu, fins i tot en èpoques on hem dubtat d'ell. És un futbolista que s'implica. I a partir d'ara jo crec que arran del rendiment evident que està tenint i dels gols, que no ens enganyem, fer gol et fa sortir més a la tele perquè ens entenguem. Jo crec que ell està assumint un nivell de lideratge, no el poso evidentment a l'altura de Messi, però hi ha pocs jugadors a l'equip ara mateix que em sembli que tenen el pes que té ell.
Ara faria podi, Messi, Ter Stegen...
Probablement, sí, sí, segurament.
Que sí. Escolta'm, no marxis gaire lluny, perquè ja tenim per aquí el vicepresident Borda, el Jordi Borda,
que ve amb material, eh?
Amb documents.
Sí, sí.
Amb documents. El millor del partit ja l'has dit.
Sí, sí, de Jong.
De Jong. Gràcies, Jordi.
Bona nit.
A Catalunya Ràdio, la TDT.
Jo sóc del RAC, i quan tinc un problema amb el patinet elèctric ara estic més tranquil que mai, perquè tinc assistència en patinet per només 39 euros l'any. I tu, festa del RAC.
RAC, i som per ajudar.
Vicepresident Borda.
Bona nit, Borda.
Bona nit, Ricard. Aquí estem...
Bona nit, Borda.
Ara em sents? Crec que no em sent el Ricard gairebé.
La resta sí que t'escoltem,
sí,
ens
sentim. Sí, sí.
Bona nit, Rafael Gelmà.
Jordi, hola.
Hola, bona nit.
Sí, una mica sí, de retard.
Si us sent.
Anem amb delay aquí, ja. Crec que a Vallecas teniu bastant, bastant delay.
Doncs mentre solucionem aquest petit retard a Madrid amb el Ricard Torquemada i el Bernat Soler, que han hagut de sortir a correcuita de l'estadi i estan buscant una posició amb una cobertura que eviti aquest delay, aquest retard.
Això és la neu que ha caigut a Madrid aquests dies.
Avui, Borda...
No ens facis esperar més, Borda.
Què vols trobar primer sobre la taula? El partit o els documents?
El que vulgueu.
Home, els documents.
Els papers que acrediten, que deien això. El titular és... El titular és que ha començat la primera bronca electoral i no ha estat entre candidats, sinó que és entre el president de la comissió gestora, Carles Tusquets, i un dels candidats, en aquest cas Joan Laporta. Ja tenen un intercanvi epistolar. Joan Laporta li va enviar una carta al president de la Comissió Gestora el 22 de gener, on l'instava a convocar el més ràpid possible les eleccions, tot el que ja hem sentit en campanya, però en un últim paràgraf el president de la Gestora considera que l'amenaçava perquè el feia responsable Laporta a Tusquets de qualsevol lesió a l'economia del club que es produís d'operacions de fitxatge de jugadors o de millores de contracte de jugadors. Això és bàsicament Eric García. I avui Carles Tusquets ha enviat una carta duríssima al candidat Laporta, on l'insta a pensar més en els interessos del Futbol Club Barcelona i no tant en els seus propis interessos electorals. Fa servir fins a 6 cops en 3 pàgines on parla de vostè, Joan Laporta, la paraula amenaces. Diu que no accepta les seves amenaces, i si voleu us llegeixo algun fragment, Xavi.
I tant.
Mira, parlen d'Eric García. Diu Carles Tusquets en aquesta carta que la Comissió Gestora està plenament facultada estatutàriament per tirar endavant l'operació. Diu Tusquets que ell seria partidari de tirar-la endavant aquesta operació, que els altres dos candidats, és a dir, Toni Freixa i Víctor Font, estaven també d'acord amb això, però que no s'ha tirat endavant perquè Tusquets considera que és una qüestió de decència, que si els tres no estan d'acord, no es tira endavant. Però us llegeixo un tros d'això, és l'últim paràgraf d'una carta de 3 pàgines, tres folis, diu: si la Comissió Gestora no ha procedit a la subscripció de l'esmentat contracte, Eric García, en cap cas haurà estat a causa de les seves injustes i desconsiderades amenaces, les de Laporta, sinó més bé a causa d'una mostra de responsabilitat i elegància de permetre que sigui el president electe del club qui adopti en el seu moment la decisió que consideri més avient sobre això. Malgrat que qui això subscriu, és a dir, Tusquets, considera que, pensant estrictament en els interessos del club, firmar aquest jugador hauria estat el més adient, tal i com em van traslladar els altres dos candidats a la presidència de l'entitat, els quals van manifestar-se públicament en aquest sentit. Postura aquesta, la d'anteposar els interessos del Futbol Club Barcelona als seus interessos electorals particulars, legítims al cap i a la fi, a la qual el convido a sumar-se. És a dir, Tusquets fa servir fins a 6 cops la paraula amenaça respecte a l'actitud de Joan Laporta, i estic segur que aquest intercanvi epistolar aixecarà polseguera i marcarà la campanya o precampanya o el que sigui que estiguem vivint els pròxims dies.
Això que acaba de llegir el vicepresident Borda, el Jordi Borda, ho podreu trobar, alguns fragments, ho podeu trobar al web de Catalunya Ràdio. Ho hem penjat a totes les xarxes de la TET, de Catalunya Ràdio, aquest Ràdio Esports. O sigui, és difícil que no us ho trobeu, perquè a més té una dimensió molt important. Perquè això, resumint molt esquemàticament, és una carta de Laporta de fa uns dies a Tusquets, sent crítica amb la gestió de la gestora, el president de la gestora, i una resposta huracanada de Carles Tusquets a Joan Laporta, marcant una miqueta el seu territori.
Si voleu, us llegeixo el fragment en qüestió, que ha generat la resposta de Carles Tusquets en la carta de Joan Laporta, insisteixo, 22 de gener, en aquesta carta, en què m'ha semblat curiós que Laporta parli de tu a Carles Tusquets.
També tens el fragment de Laporta, doncs?
Sí, diu així, són aquí les dues cartes.
Primer escriu Laporta, oi?
Primer escriu Laporta, i el 22 de gener, després de fer tota una sèrie de consideracions i dir-li que la Comissió Gestora s'ha de dedicar a portar la gestió del club i que no pot fer operacions esportives, diu: qualsevol acte de la Comissió Gestora ha d'anar dirigit a garantir la finalització del present procediment electoral a la major brevetat possible. I de no ser així, la seva actuació serà susceptible de causar greus perjudicis tant al club com als actuals candidats proclamats, i es faria palesa una actuació negligent, obstruccionista, dolosa i en contra dels interessos del Barça, essent responsable en exclusiva dels mateixos, dels perjudicis, la Comissió Gestora, a qui faríem directa i solidàriament responsable dels resultats econòmics del Futbol Club Barcelona durant aquest període. Això és el que Tusquets s'ha pres com una amenaça i ha respost amb aquesta carta, insisteixo, de 3 pàgines, molt dura, en Joan Laporta.
Borda, jo tinc un dubte respecte a l'esmentat contracte, fragment que has llegit. Estan parlant de la incorporació d'Eric García ara?
Sí, estan parlant d'això.
O a l'estiu?
Estan parlant d'això,
eh? No
sí.
De tancar un contracte per l'estiu, sinó d'incorporar-lo ja.
I fer algun moviment econòmic en aquest moment.
Però la porta s'ha mostrat contrari, també, fins i tot en que es firmi ara perquè arribi a
l'estiu. No, aquest és el tema, és que la porta no vol, i en aquesta carta Tusquets es mostra partidari, diu que els altres dos són partidaris, i diu que la decisió final no s'ha pres per les amenaces, diu, que li ha fet Joan Laporta, sinó per això. Jo crec que això condicionarà ara l'ambient electoral a partir d'ara.
Segur, és una primera És una segona batalla del Camp Nou. La primera, sí, la primera la tenim cada dijous al podcast electoral amb el Bernat Soler.
Espectacular la informació, espectacular la informació del Borda al tercer temps de la TDT. Us he estat escoltant amb atenció. Només un dubte, Borda, però exactament el que no pot fer la porta és no estar d'acord amb Tusquets i els altres dos candidats?
Jo, o sigui, jo crec que el que li retreu és l'amenaça de l'últim paràgraf de la carta inicial de Joan Laporta.
Però imagino que la reacció surt per aquí. Però Tusquets d'emprendre accions legals demanant responsabilitats.
I fer-los responsables,
no?
Dels números del club.
Tusquets fa un judici de valor respecte a la postura de Joan Laporta, perquè
això
considera que són interessos electoralistes.
Això em refereixo.
Sí, sí.
Això em refereixo. Vull dir que ell es queixa de les amenaces, però, com diu la Sònia, prejutja que Laporta no pot ser que pensi que no és bo que vingui Eric García ara. O sigui, no? Valora la decisió de Laporta com dient la resta estem d'acord, tot i que l'altre dia l'Oriol Domènech aquí va explicar que Toni Freixa no estava d'acord tampoc amb l'arribada d'Eric García ara, però vaja, la qüestió és que ho agrupa i diu l'únic que surt d'aquest tema, o sigui, d'aquesta opinió, és Joan Laporta, que pensa diferent, però com si fos gairebé obligació pensar que el més interessant era que arribés Eric García ara. I jo crec que això, aquesta postura com a mínim és debatible, no?
Sí, això ja entraria en un altre debat. El que...
Bé, us el plantejo, us el plantejo. No, no, vull dir, Sònia, Xavi, Bernat, és el que plantejo, ja. Si no ho entes malament.
Jo el que no entenc és per què es fa la primera carta. Per què s'envia la primera carta, Bernat?
M'ho preguntes?
No, et cedeixo la paraula.
Ah, d'acord. No, jo és que el que anava a dir és que a mi em semblen innecessàries les dues cartes. És a dir, em sembla innecessària la batalla. Aquesta batalla, aquesta sí que no té sentit. És a dir, Laporta, els termes que utilitza crec que són molt durs, i aleshores el president de la gestora li torna amb els mateixos termes durs, utilitzant altres arguments. Aleshores, és una baralla de galls que no aporta res i que no condueix a res. Bé, sincerament.
És evident.
No, és a dir, si voleu que diguem que ens hem de decantar que un té raó i l'altre no, jo sóc incapaç de fer-ho, en aquest cas.
No, el que passa...
No entenc cap de les dues cartes.
No és el primer conflicte que tenen tots dos. La fredor de Joan Laporta amb el president de la gestora ha estat notòria durant tot aquest temps, quan se li preguntava si s'havia de reunir si s'havia de reunir amb el president de la gestora, ell deia que el senyor Tusquets s'havia de limitar a convocar les eleccions.
Deixa'm dir una cosa sobre això, sí, sí. Que el president de la gestora, el senyor Tusquets, fa una consideració jurídica en base a un dels articles de l'Estatut i amb una sèrie de situacions que s'han produït a dins del club, com per exemple un informe tècnic de l'entrenador demanant la necessitat de fitxar aquest jugador, que justifiquen o justificarien al seu entendre el fet que entraria dins el funcionament ordinari del club la possibilitat de fitxar aquest jugador, que només es pot fer en el període en què hi ha la comissió gestora i no quan ja hi ha hagut eleccions. Com a punt, ho poso.
Sí, jo, entenent el que explica el senyor Tusquets, crec que és absolutament legítim pensar que Eric García no és necessari que arribi ara si tu mires els comptes del Barça. No sé si, vaja, si heu estat atents aquesta setmana,
sí,
els comptes del Barça...
Acaba contracte d'aquí 3 mesos.
Clar, els comptes del Barça són dramàtics. Entenc que la postura d'entrenador sigui, home, si ve un central, doncs millor, però el normal seria que l'entrenador tingués una postura i llavors hi hagués un president que decidís. Clar, ara mateix no hi ha president. I el senyor Tusquets, efectivament, pot interpretar que a partir dels estatuts si ha d'incorporar algun fitxatge ho farà, perquè ho va fer, per exemple, a les últimes eleccions amb Arda Turan,
Ramon Adell,
l'últim president de la gestora, però també és cert que en teoria l'únic que ha de fer és convocar les eleccions.
Sí, però és veritat que...
I especialment en una situació tan crítica com l'actual. És a dir, si estiguéssim parlant d'uns comptes habituals del Barça, dius, home, realment et ve... Si el que ha explicat avui el senyor Víctor Font és cert que per 3 milions d'euros més variables Eric García podria arribar avui mateix a Can Barça, aleshores tu has de decidir econòmicament o no. Però en la situació extraordinària
dels comptes del Barça, jo puc entendre que el que ha de ser pròxim president i que, per tant, firmarà aquells comptes i que, per tant, probablement el seu patrimoni es posi en risc per això, no, evidentment no pels 3 milions d'euros, García, però entenem-me, ell se senti absolutament responsable de ser ell qui decideixi si ha de venir o no.
Sí, sí, estic d'acord. Per afegir-hi excepcionalitat, a les eleccions del 2015, a Mar de Turan, era un mercat d'estiu normal. Ara ens trobem en una situació anòmala on les eleccions són al març i hi ha només una finestra, és a dir, la finestra s'acaba quan? El 31?
31 de gener.
El 31 de gener. Per tant, si ha de fitxar algú, ha de fitxar la gestora. I si ha de fitxar la gestora, només ho pot fer si hi ha consens entre els tres. I crec que la posició dels tres queda definida. El Joan Laporta, al contrari, i amb aquesta carta queda bastant clar que no sé si dia amenaça, però sí que avisa que interposarà accions contra qui ho faci, si ho fa. Víctor Font, que ha utilitzat la interlocució amb el City per trobar un preu més raonable, i pel que sé, el Toni Freix ha dit que firmaria ara el jugador i que el faria venir a trucar al City i dir, bueno, ja el tenim firmat ara per una quantitat mòdica. Bé,
i si un dels tres és contrari, em sembla que aquí Tusquets fa bé de no fer l'operació.
Sí, sí, però jo crec que el que mostra les cartes és una relació d'amenaça contra amenaça. L'operació ja queda bé clar. De fet, no s'ha fet l'operació perquè no hi ha hagut consens.
Sí, que aquí sí, les cartes el que demostren és que no hi ha hagut sintonia des del minut zero entre Laporta i Tusquets.
Deixeu-me afegir un detall que l'explicam avui al Tot Costa, que és que Tusquets personalment, i ho has explicat, ell volia fer aquesta operació i quan la planteja la junta gestora, són els seus companys de junta gestora qui li diuen que alguns d'ells no la volen fer si els tres candidats no estan d'acord.
Ell
s'atrevia a girar-la endavant fins i tot amb el desacord d'un.
És que el que he llegit al Borda de la carta de Laporta a Tusquets, que és el que obre una miqueta el foc de la batalla, la comissió gestora a qui faríem directe i solidàriament responsable dels resultats econòmics del Barça durant aquest període.
És una amenaça molt dura. És molt dura aquesta amenaça.
Clar, però des del moment en què prens decisions, al final, amb l'ajornament electoral, el senyor Tusquets haurà estat gairebé el mateix temps que Bartomeu al càrrec d'aquest mandat.
Deixeu-me fer-vos una pregunta.
És evident que no ha pres les mateixes decisions, perquè no en podia prendre. Però entenc que si també s'agafa decisions de càrrec de president, doncs després et poden demanar explicacions.
La pregunta que no sé si em podeu contestar és: l'amenaça dura de Laporta té base jurídica? Es podria agafar alguna cosa? O és simplement una amenaça?
Jo aquí em veig incapaç de respondre't amb coneixement de causa.
Jo crec que Laporta, quan li preguntin per això, que li preguntarem, no reconeixerà una amenaça. Simplement, o sigui, quan sense ser molt mal pensat ja la veus, no?, que té un to amenaçador.
El que per mi és important acabar sabent aquesta resposta de la pregunta que jo faig, perquè si té base jurídica, és una amenaça...
Jo crec, Marta, que aquí acabarà havent-hi al final una altra batalla, és a dir, quan passem el 30 de juny i algú segueix de fer càrrec dels comptes, que serà el nou president del Barça, hi haurà una batalla per saber qui es fa responsable, o sigui, batalla legal i jurídica i els tribunals, això acabarà arribant d'una manera o d'una altra, no sé en quin format, perquè aquest club ofereix tots els formats possibles de demandes, contrademandes i socis sensibilitzats, però que aquí tothom guarda la seva posició per evitar les responsabilitats en el futur, és evident.
Bé, doncs Jordi Borda ha destapat el tret de sortida d'una situació que a partir d'ara començarà a rajar des d'aquí fins al dia de les eleccions. Sabíem que el tema Eric García era un escull, que hi havia problemes, que no era fàcil trobar una solució, i el Borda acaba de destapar dues cartes que marquen un punt d'inflexió en aquest procés electoral, si més no des del punt de vista de l'enreniment de l'ambient i de l'oposició clara entre el president de la Junta Gestora i un dels candidats a president del Barça. Avui hem fet a la TET el primer tastet de molts altres debats que giraran al voltant de la notícia que Jordi Borda avança a la TET a Catalunya Ràdio.
La TDT a Catalunya Ràdio.
Ei, com va? Com et dius?
Tenim un nom que el sap tothom.
Però d'on surts tu?
Tant se val d'on venim, si del sud.
Oh, del nord, ja. Va, que et convido una estrella.
Ara estem d'acord, estem d'acord.
Sí, i una estrella ens agermana.
Estrella Damm, la cervesa del Futbol Club Barcelona.
Obrim el córner de la TDT, un espai on els oients podeu opinar sobre el partit del Barça.
Envia una nota de veu al 607-07-09-28. Recorda, 607-07-09-28.
Sort que hem passat a quarts i que el Madrid i l'Atlètic no hi són, que això encara fa més orgull. Però una vegada més, Griezmann i Trincao, decepcionants. Riqui, Pedri i De Jong, il·lusionants. I Araujo, excel·lent. Visca el Barça.
Pals 3, Barça 2 i el Rayo Vallecano 1. Hosti, quin partit, tu.
Un dia més, De Jong, el millor del partit. Araujo està que se surt. I suposo que ja se n'heu adonat el per què Riqui Puig no juga. Jo no entenc la dèria que estem aquest jugador.
M'agrada molt l'organització de l'equip. Veig un equip ja solvent, que controla bé els partits. M'encanta la idea de que De Jong està de mig punta. No entenc si això físicament podrem aguantar-lo tota la temporada. I el que no m'agrada gens és l'Englet i Júnior, que tornen a eixir en la fotografia. Ens podria haver costat l'eliminació. Força Barça.
Un altre match salvat, però em sap greu, juguem a tranques i barranques. Tenim un equip insegur, amb jugadors que no estan a l'altura i feinades a viure. Bona nit.
Només era per felicitar l'il·luminat que va fitxar en Júnior i en Trincao. Vaya dos paquets, diu.
El córner de la TDT. 607-07-09-28.
Quin bon partit avui! Es nota que els jugadors estan en forma, perquè és tan important cuidar-te bé, sobretot si tens colesterol alt. I ara més que mai, hauríem de recuperar el control del nivell de colesterol, ja que és el responsable del 60% de les malalties del cor. Per això, passi el que passi, no ho podem deixar estar. Cuida't amb un Danacol al dia, que t'ajuda a reduir el colesterol alt de forma 100% natural.
Els seus estudis clínics avalats per la Fundació Espanyola del Cor ho confirmen. Danacol funciona. Vegeu-ne les pautes de consum a danacol.es. Si preneu medicació i durant l'embaràs o la lactància, consulteu amb el metge.
El millor jugador del partit.
Xavi Campos, millor jugador del partit.
De Jong.
Ricard Torquemada.
Tots junts també. Avui o què?
Bernat Soler.
De Jong.
Jordi Borda.
De Jong, De Jong.
Doncs tots De Jong.
Ja ho tenim, no?
Per mi, sí.
A l'audiència també De Jong. I per cert, deixeu-me dir que l'Almeria Osasuna ja s'ha acabat el partit a la pròrroga. Han anat a penals, s'han xutat els 5 penals i el marcador és d'empat a 4. Per tant, màxima emoció a una Almeria on hi ha molta boira.
Vols dir que a partir d'ara arriba el moment de l'amor sobtada?
Sí, i ara acaba de fallar l'Osasuna el seu sisè penal, per tant l'Almeria, si marque, passaria a quarts de final.
Doncs te'l deixo que el narri, si et fa il·lusió.
Encara no...
Està caminant, està lluny.
El jugador... El que em sorprèn és la boira que hi ha a Almeria.
Ahir també va passar
a Sevilla,
l'Almeria van patir aquests dies de boira, sí. Els picarà l'Almeria el penal per ser l'únic equip de segona als quarts de final, si no m'equivoco,
sí,
oi?
Sí, perquè demà juguen els equips de segona B i serà...
Compte que el pica, Jaume.
Atenció que xutarà el davanter de l'Almeria i marque. Per tant, es classifica l'Almeria per a quarts de final, un partit molt emocionant.
És el sisè equip que passa a la següent ronda, després del Llevant, el Betis, el Villarreal, el Sevilla... El Barça fa una estona i ara mateix l'Almeria.
Carballo és l'heroi de l'Almeria, que busquem el dorsal 19, col·legiador.
Si toqués, si el Barça li toqués l'Almeria, hauria d'anar a jugar a Almeria o ara ja el sorteig és pur?
Crec que sí. Crec que sí.
Un bon estadi, el de l'Almeria.
El que passa és que a quarts de final el que preguntes és si encara es manté el no haver-hi caps de sèrie...
Bé, la diferent categoria...
L'avantatge de camp.
Exacte. Sí. Sí, l'equip de segona sempre juga a casa respecte al de primera, això vol dir
perquè serà el primer que surti del sorteig, no? Allò que fan un segona amb un primera, i a partir d'aquí tota la resta, no? I per tant, és l'infiltrat, tot i que demà encara hi podria haver la sorpresa del Navalcarnero.
O l'Alcullà.
I l'Alcullà, exacte, els grans protagonistes d'aquesta
Copa. Navalcarnero Granada, Alcullà Athletic Club.
Hem triat De Jong com el millor jugador gairebé per unanimitat. Koeman l'ha elogiat reiteradament a la pregunta de la Marta i en alguna altra posterior. La sensació Sònia és que va agafant cos, eh? O sigui, que avui ha fet un partit molt impactant.
Sí, aquest és el De Jong que tots imaginàvem quan vam...
Vols dir
quan...
que imaginàvem aquest
No, espera't un moment. Sí, és el que tots imaginaven quan el Barça va pagar 75 milions d'euros a nivell de lideratge, de pes en l'equip. Però és cert que, és que ho ha dit Koeman, diu, li han preguntat si li semblava millor que la versió de l'Ajax de De Jong, i ella ha dit que sí.
Home,
per tant, encara el Barça haurà sortit guanyant amb aquesta nova posició que li ha trobat Koeman. És cert que en aquest cas la paciència ha tingut el seu premi, perquè De Jong va arribar amb molt crèdit, i jo crec que tots plegats vam ser molt benevolents amb De Jong l'any passat. Perquè va tenir actuacions molt discretes. I aquesta temporada, aquest De Jong, sí que val el que el Barça va pagar per ell.
Puc donar una dada. La temporada passada amb 51 partits. Em sembla que el De Jong va marcar 2 gols, pot ser?
Va marcar el camp del Betis, un.
Vale, doncs,
sí, 2 gols.
Va fer 2 gols, passada, rematant 6 vegades entre els 3 pals. Amb 51 partits. Aquesta temporada, sí, amb 27 partits, ha rematat 6 vegades entre els 3 pals, ha fet 5 gols.
I comparant-lo amb el De Jong de l'Ajax, en 3 temporades, Jaume, ho vas explicar?
Va marcar 4 gols. Sí.
4 gols.
Durant 4 temporades va fer 4 gols, en totes aquestes 4 temporades.
Bé, és que no és només els gols, és les arribades. Perquè
I la passada part... que li ha fet en profunditat a Griezmann en el primer gol.
Amb l'Ajax, 89 partits, 6 gols.
I ha rematat el travesser, és a dir, que i cada partit es presenta, li han anul·lat un gol en aquella centrada de Messi des de l'esquerra. O sigui, és que ho ha adoptat com a hàbit amb molta naturalitat. A mi m'agrada molt que els jugadors continuïn completant, diríem, les seves versions, quan a vegades algú fa molt bé, com diu la Sònia, és que ens imaginava un De Jong, clar, que era el que havíem vist. Però quan algú és molt bo fent alguna cosa, a vegades costa pensar que és que hi pot afegir recursos, no? I la veritat és que fins que no va arribar al mig camp de 3... aquest De Jong no l'hem vist.
No, però és que De Jong és molt bon futbolista. No només era molt bon mitjentre per jugar amb un doble pivot. O sigui, crec que interpreta, entén el futbol i detecta què és el que necessita l'equip o el que li demana l'entrenador, i a partir d'aquí creix, no? O sigui, tu t'imagines a Pedri en aquesta posició d'interior que sembla que li cau de peu, però si el posés com fèiem en Iniesta d'extrem esquerre, jo crec que també faria bons partits. S'hauria d'adaptar i potser li veiem coses diferents, però
sí,
també hi
el que passa és que amb De Jong ara estem parlant del gol i el moment d'arribada a l'àrea, i això sí que és una part molt específica del futbol, que hi ha jugadors que no la descobreixen mai.
Tot i que sí que és cert, recordareu, per exemple, Xavi era un jugador que no feia gols fins que va haver-hi una temporada que es va destapar. I també va tenir, però potser van ser un parell de temporades només, eh? Però que va començar a tenir com molta arribada. Segurament també, si t'ho demana l'entrenador, si t'obliguen d'alguna manera, acabes sent un poc més atrevit i descobreixes coses que fins ara a l'Ajax era difícil, perquè si jugaves de doble pivot tampoc es podia despenjar tant, segurament, no?
T'agrada, Bernat, el nou De Jong o no?
M'agrada que el debat es torni a ubicar en el mig del camp, i que la figura central del Barça o la més destacada torni a ser un migcampista. Això vol dir que anem bé. Jo crec que recuperem essència. Jo crec que De Jong és un grandíssim futbolista i que encara li hem de veure més coses, en més registres fins i tot, i m'estava preguntant ara, o m'estava pensant mentre parlàveu, si aquesta capacitat ofensiva, que es tradueix sobretot en arribada i gol, defensivament també l'acompanya. No sé si, més enllà de dades que pugui tenir el
jo
Carles,
avui,
si teniu la sensació de que ho està
avui
fent bé.
Avui ha estirat la pressió, ha guanyat els directes... jo crec que té aquest punt d'ambició d'estirar l'equip avui. I crec que si l'equip l'acompanyés, estiraria més i pressionaria més amunt. Clar, avui Messi era el nou i Riqui era l'altre interior, i són jugadors que no destaquen per la intensitat en la pressió, però ell s'hi ha rebel·lat contra tot això. Jo crec que creix cada dia una miqueta més i que va acumulant, diríem, recursos a la seva versió, i la fa més rica. I és una gran notícia, perquè aquesta temporada la vam començar, recordeu, amb un De Jong que no
sí,
parlava ell.
Sí, molt imprecís, sí, sense confiança.
O sigui, que ha arribat en el moment just. Bé, el segon debat del dia és aquesta disjuntiva entre els tres que han entrat quan perdia 1-0 i els tres que s'han anat, i que potser ens queda una lectura injusta i cruel pels futbolistes que han jugat aquesta primera, aquests primers que han estat 65 minuts.
Sí, 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 aproximadament.
Aproximadament. Com ho veieu, això?
Per mi, la comparativa la perd clarament Júnior, i sí que puc entendre que Júnior avui estigui absolutament decebut de la seva actuació i de com ha acabat el partit en aquella sensació de dir...
No ha fet tan mal partit,
per això, Sònia. Per això, però que ell deu tenir... És que m'he fet un tip de fer centrades i des del seu punt de vista deu pensar i no m'he encertat
surt
una...
Surt l'altre i rebenta
i
el partit.
I surt Alba i
s'ha
resulta que...
S'ha anat enfadat pel canvi i mira, i a sobre queda reforçat.
Però per mi és, aquest és l'únic punt que podem dir. És que Alba ha millorat clarament Júnior. Respecte a Dembélé, no em sembla que hagi estat millor que Trincao avui.
No. Com?
I... Però, no, sí, no, no em sembla que
hagi estat... Podem fer una petita pausa aquí i apuntar
perquè
el tema?
No, gravem-ho i així quan vingui de refresc...
Objectivitat, clar.
Això dona credibilitat.
Sí. Exactament.
No, això ho fa, petites concessions.
És veritat que era un camp que era difícil, era un camp de patates i era molt difícil.
No era per jugadors brillants.
No, però Trincao,
em sembla que avui Trincao, a mi ja em van agradar els minuts contra l'Elx i jo, en general, a mi, en el que portem de temporada... Jo havia estat més aviat crítica amb Trincao i jo crec que em van agradar els minuts contra l'Elx, que tampoc van ser cap meravella, però que va estar bé, perquè sí, el problema sí. que jo tenia amb
Està
Trincao
creixent.
És que o no apareixia el partit o que la pilota que tocava no acabava de sortir-se'n.
Tenia por.
I avui ha estat bé, realment.
Sí, sí. Borda, es desbloquejarà o no?
No, jo espero que sí, perquè no ens podem permetre perdre actius.
O sigui, que pot haver-hi el punt d'inflexió.
No sé si encara podem parlar de punt d'inflexió.
Però s'està desbloquejant, Borda.
Però sí.
Prova coses, avui ha fet túnels, ha fet jugades de mèrit.
Molt bona jugada.
I han fet algun penal.
Però encara no has vist un partit que dius...
Bé, jo crec que si avui el rubrica, com deia el Ricard, a les conclusions. Amb un gol, el partit és notable.
Jo crec que necessita un gol, un bon partit, un partit que li surti rodó, i a partir d'aquí es pot construir. Estem en fase de recuperació.
És que no n'ha fet cap, oi, de gols?
No, són 25 partits, marcat, cap gol i una assistència.
Ha marcat Serginho Dest, ha marcat Araujo...
Ha estat a punt de marcar, avui va estar a punt de marcar a Elx, o sigui que la tercera, diumenge contra l'Atlètic, marca.
És a prop. Jo crec que és el jugador que el gol ara mateix el necessita més i que pot ser un reforç, un gran reforç, Bernat.
Sí, a mi m'ha agradat els minuts, el que avui hem vist de Trincao possiblement ha estat el millor que hem vist de Trincao aquesta temporada, si traiem aquells amistosos contra el Girona i el Nàstic de principis de temporada, que és on ens vam il·luminar, i parlàvem de Trincao i Pedri, i els posàvem en el mateix sac, us en recordeu, no? Tot i així encara de menjar moltes sopes, i tot i que avui... Fa honor la Sònia de dir-ho, els minuts de Trincao estan millors que els de Dembélé, ha de menjar molta sopa
perquè
li guanyi la partida Trincao a Dembélé.
Avui el tema Riqui Puig el passaré de llarg, que crec que també és sa, no reflexionar cada minut i cada partit sobre com ho ha fet, però tinc la sensació que no el penalitza el partit d'avui. Encara que no hagi marcat diferències i s'hagi demostrat que hi ha els titulars i que ell busca minuts, fa la sensació que és un jugador que pot ser suplent al Barça.
I Koeman avui no li ha regatejat elogis avui, Koeman, eh? Avui ha estat...
Benevolent, sí.
Sí. Vaja, jo crec que coincideixo amb Koeman, és que ha fet un bon partit i no em sembla tampoc en aquest cas que Pedri hagi estat gaire millor que Riqui Puig. Recordo una passada de molta qualitat.
I una croqueta. Bé, Pedri és que cada vegada que surt puja el perdó al pa.
Sònia, és difícil. Millor que no.
Sí, però no, però els minuts en general jo crec que ha passat bastant Riqui Puig.
Pedri ha fet una croqueta a la frontal de l'àrea marxant i després ha deixat sol Messi en la jugada que fa dues retallades.
Riqui ha participat, jo crec que ha estat present en el joc, era una cosa que se li demanava, ha estat a punt de fer un gol, també ha tingut aquesta mala sort.
Però és que l'altre és màgic.
El que passa és que sí, estic d'acord. És que l'altre només que surt fa la sensació que l'equip es relaxa. O sigui, de cop i volta l'equip passa a tenir un racó de seguretat. Però espera un moment, que és el moment de Bernat Coll. Veritat o mentida?
Veritat o mentida? Veritat o mentida?
Vinga, avui ha entrat a la segona part, però no ha brillat com altres dies. Dembélé, el nostre protagonista. Jordi Borda, comences tu. El Barça ha de prioritzar la renovació en lloc de recuperar part de la inversió. Veritat o mentida?
Barça ha de...
prioritzar la renovació, és a dir, renovar-lo o...
Renovació o venda, Borda?
No, no, venda, o sigui...
Mentida. Soneix el mà.
Veritat.
Carles Domènech.
Mentida.
Marta Carreras.
Veritat.
Albert Mora.
Veritat.
Xavi Campos.
Renovació, veritat.
Bernat Soler.
Mentida.
També hi ha l'opció de renovar-lo.
No, no posem variables. Marc Domènech.
Perdó, jo veritat, vull prioritzar la renovació.
Jo també, veritat.
Sònia Olear.
També veritat.
I Jaume Ramon.
Mentida.
Ara que entri les variables. Que comenci, com hem quedat això, Sònia?
Doncs les veritats guanyen per 7 a 4.
Ah, com sempre. Sí. Doncs mentides, que comencin, no?
Clar.
El Borda, de buscar variables.
Vinga, Borda.
No, jo, espera, t'has costat 100 i pico milions d'euros i el jugador ha sigut una inversió ruïnosa, pues recuperar el que puguis, ja està. O sigui, crec que és de sentit comú. Si l'han de renovar per després vendre el més endavant, bé, pues perfecte, si s'ha de vendre, s'ha de vendre.
Però jo per quan el vendràs ara, aquest estiu, que ningú té un euro?
Si ara s'està creixent...
Home, és dels pocs jugadors que em pots treure calés.
Escolta'm, sí.
No confieu en que pugui ser un jugador important a la història del Barça?
No.
Bé,
o sigui que és un bon jugador, naturalment que és un grandíssim jugador, però no ho ha demostrat, i jo crec que ara és el moment de treure'n alguna cosa i donar confiança en les, tal com estan les finances a Can Barça, em confio en algú de casa. Sí.
Perquè m'ha demostrat... Jugador a la història del Barça, no confieu que pugui ser titular?
Home, és que ja ho és.
Sí, ara ho és.
Bé, ho és.
Però no m'està resolent res.
Ho és. Qui pot ser? Ja sent... I veurem si hi ha gaire continuïtat.
Ja està sent dels de la seva millors qualitat. De
l'equip. No hi ha Coutinho, no hi ha Ansu.
De la qualitat que ha demostrat a Can Barça algun nano del planter. De la seva qualitat que ens esperàvem, no n'hi ha. Bé. Que puguis fitxar. Però del que ens... Sí, home. Del que ens ha demostrat...
Si tot just ha jugat, crec que el màxim 9 partits seguits.
Per tant, el que té és un potencial enorme que no ens ha ensenyat. I jo crec que les coses ja no estan per tenir gaire més paciència, perquè fixa't bé, és que l'any que ve marxarà.
És que si no
marxarà
gratis,
és capaç de marxar gratis.
Algú li hauria de dir... Donant el teu historial de lesions, ves al tanto, perquè apurar el contracte té un risc.
És que seria el segon jugador... O sigui, imagina't que el renova si funciona. Estarà ja molt bé, perquè aquesta seria una bona funció. Però és que hauries perdut tota la primera inversió.
Correcte.
Per tant, això és ruïnós.
Però és que la primera inversió ja l'has perdut, oblida't.
Jaume, per tant, el debat etern.
Jo no vull.
Tindrem més capítols. Jo crec que han quedat clars les dues postures. Abans d'acabar, Albert, acte.
Doncs mira, es confirma la groga per Koeman per protestar i es diu que l'expulsat de la banqueta del Rayo és Miguel García Fernández.
El fisio.
Sí, els dos eren pisos.
Cada. Deixeu-me confirmar que el sorteig de quarts de final serà pur, per tant, el tema de si el segon jugarà a casa o no, no existeix a partir de quarts de final. I acabem també amb el United 1, Sheffield 2.
La transmissió d'en Torquemada.
Així doncs, ens fa mal la gola, eh? A veure, obre la boca i digues a...
Barça!
Ja ho entenc. Prova de cridar menys i aplaudir més. Tranquil. En els teus moments A, estem amb tu. Assistència sanitària. Partner mèdic oficial del Futbol Club Barcelona.